Bon dia, són 9:45. I aquesta hora, i com fem cada 3 mesos, comença l'hora del consumidor amb l'advocat de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor, Oriol Contreras, i també Antoni Cintas. Què tal? Bon dia a tots dos.
Bon dia, Sònia.
Hola, bon dia, Oriol. Hola, bon dia.
Avui les clàusules sol.
Avui parlem de les clàusules sol, perquè realment són un tema d'actualitat i n'hem parlat també a Ràdio Calella Televisió, però l'Ajuntament de Calella, de fet, va aprovar fa l'últim ple que l'Oficina Municipal d'Informació Consumidor donés informació a les persones que necessitaven justament saber de què anava això de les clàusules sol. Si us sembla bé, farem una petita introducció, Oriol, ho dic perquè començarem a parlar de que si l'Euríbor, que si les hipoteques, que si què significa la clàusula sol, i anem a situar amb el temps tot això i primer de tot anem a que la gent entengui, i de fet jo els hi demanaria, ja que ara estem en una part introductòria, que aquells que tinguin hipoteca i que puguin pensar que estan afectats per la clàusula sol, o aquells que no i vulguin tenir més informació, vagin de mentre buscant els papers dels contractes de la seva hipoteca o de la seva notaria. Ho dic perquè parlarem de coses que estan a dintre d'aquests contractes i que cal que la gent vagi, els nostres radioients vagin entenent. Les clàusules sol no és un tema nou, malgrat que sí que últimament se n'ha fet molt de ressò als mitjans de comunicació. Això fa anys, concretament des del maig del 2013, que se n'ha estat parlant, arran justament d'una sentència del Tribunal Suprem en el qual va eliminar, en aquell moment inicialment de 3 bancs, les clàusules sol a 3 tipus de hipoteques. Les clàusules sol eren, o són, el tipus d'interès mínim per al qual la hipoteca estava regida. I clar, si ens situem molt de temps enrere, ja estic parlant de les hipoteques més enrere del 2008 fins i tot, llavors els interessos estaven més alts. I si us fixeu, i ara aquí sí que us demanaria que miréssiu els vostres contractes d'hipoteques, veuríeu com hi ha una clàusula, la majoria, que parla, o sigui, no posa clàusula sol en si, però diu que si l'interès està per damunt de o per de sota de o és zero, s'aplica l'interès concret, un valor concret, que especifica que no pot baixar, en aquest cas, en les clàusules sol, més enllà d'això. L'interès de les hipoteques últimament es calcula amb el que es diu l'Euríbor. L'Euríbor és un faig aquesta introducció, sí, per situar, sí. L'Euríbor és un índex europeu, justament, que regula el tipus d'interès que tenen els bancs entre ells i el tipus d'interès al qual els bancs aconsegueixen aquests diners. Els bancs el que fan és després fer hipoteques a les persones que les anem a demanar i ens apliquen l'Euríbor més el que sigui. No? Aquest més el que sigui és el tant per cent, en principi, que el banc guanya pel fet de concedir una hipoteca. Clar, el que ha passat és que des de l'any 2012-2013 l'Euríbor, que ha anat baixant, ja sabeu que el cost del diner ha baixat justament per l'arran de la crisi econòmica, s'ha situat fins i tot en termes negatius. Ahir me'l mirava, justament està a menys 0,5%. Mm-hmm. O sigui, això vol dir que si no tinguéssim el més no sé què, voldria dir que hauríem de en aquests moments, per tenir una hipoteca, ens hauríem d'estar retornant més diners dels que ens ha costat en si la hipoteca. El cas és que els bancs, amb això es van curar en salut, en el seu moment van fer el que era la clàusula sol, que era t'apliquem l'Euríbor més tal, però sempre i quan això no baixi d'un 2,5%, per exemple, i d'allà aquell interès no baixa. Clar, això a la llarga, com que els tipus d'interès han baixat i fins i tot s'han negativitzat, s'han posat per sota del zero, el que ha implicat és que els bancs deuen més beneficis dels que realment es esperaven per aquesta hipoteca. Això es va començar a portar a nivell de justícia l'any 2013, fins a que l'any 2016 això ha acabat explotant i va acabar el Tribunal Europeu justament fent una sentència dient que tots aquells diners de més que havien recaptat els bancs per causa de les clàusules sol, no només des de l'any 2013, com inicialment s'havia pensat, sinó de forma retroactiva, des de l'inici de la hipoteca pràcticament, s'havien de tornar. I ara estem en aquest context en el qual, després d'això, l'estat espanyol, i aquí portes el butlletí oficial que va aprovar a mitjans de gener, i que també n'hem parlat en aquesta casa, sobre la modificació del tracte amb els bancs i els clients per les clàusules sol, ha portat polèmica per diferents aspectes que suposo que ara els anirem introduint. Bé, he fet aquesta introducció perquè aquells que estigueu a casa, això és un programa en directe, per tant tenim els telèfons oberts, el podeu trucar al 937660333 i podeu fer les preguntes que vulgueu arran del vostre cas. Evidentment, si això és prou complicat, perquè amb l'espai que tenim del programa no és difícil entrar en el fons del tema, tenim l'Oficina Municipal d'Informació Consumidor amb l'Oriol a punt per respondre aquells dubtes que tingueu. La Sònia ens explica...
Sí, hem de recordar que l'àrea de comerç de l'Ajuntament doncs, ofereix assessorament a aquelles persones que tinguin doncs això, que tinguin la clàusula sol.
Gràcies, Sònia. Oriol, hem explicat i hem contextualitzat el tema. Sabem que ara això és un tema d'actualitat. Vosaltres heu rebut a l'Oficina Municipal d'Informació Consumidor gent atenent a preguntes, heu atès a preguntes de gent amb inquietuds sobre la seva hipoteca?
Sí, bon dia. Bueno, de fet, nosaltres n'estem rebent ja des de l'any 13, com tu has dit, la polèmica no sorgeix ara, sinó des de l'any 13. Nosaltres ja des d'aquell any, des que el Suprem no, es va pronunciar, ja hem tingut consultes. I les hem anat resolent, hem anat assessorant a la gent s'ha anat al jutjat, la gent s'ha anat a negociar amb els bancs, i semblava que el tema doncs, quedava com enclaustrat en que només els hi tornaria els diners des de l'any 13, com bé has dit tu, des de la sentència del Suprem. I bueno, és arrel realment d'aquesta sentència d'Europa i d'aquest decret, que com bé dius tu, porto aquí jo el BOE, que sense el BOE no anem enlloc, doncs a partir d'aquest decret i d'aquesta recent sentència d'Europa, sembla com si torna a agafar vida aquest assumpte. Però, de fet, la vida l'ha tingut des de l'any 13 i nosaltres portem assessorant des de l'any 13 perquè les clàusules sol, com bé deies tu, i potser faig un apunt, també hi havia clàusules sostre, que no se n'ha parlat, evidentment, perquè són les que beneficiaven el banc. És a dir, clàusules sol és dir, si baixa més de, no podrà baixar. Però també n'hi havia una que, en teoria, defensava el consumidor, que deia, si puja més de. El que passa és que aquest clàusula sostre, que no se'n parla, estan situades normalment entre el 18 i 19%.
Clar, 18 i 19%, tots coneixem els tipus d'interès, aquests sí. Que hem tingut hipoteques, que
sí, estem plorant ara quan sabem, puja mig punt
i sabem el que significa.
Per tant, aquí era un dels enganys, no? Era un dels enganys. Si sí, et posem una clàusula a terra, però també te'n posem una de sostre. Evidentment, una de sostre que potser fa 20 anys l'arrossava, però d'allà cap aquí ni hablar, no?
Si no vaig malament, en el Consell de Ministres que es va aprovar justament aquesta reforma de... Bueno, aquesta disposició, per dir-ho així, que feia era no desmuntar tot el que la justícia en aquell moment havia dit, però sí posar-hi un limitant temps, un període de, crec que de 3 mesos, en el qual bancs i consumidors, que són les persones que tenen la hipoteca, volen o volir o tècnicament haurien d'haver arribat a un acord, no?
Aquest decret és un decret més aviat formal, no de fons. Aquí no està dient res sobre les clàusules sol. Sí, només hi ha una petita frase al principi que es reconeix, després imagina quant de temps, que les clàusules, la gent que està afectada per clàusules sol doncs té un dret que se li declarin nules i se li torni un interès. Insisteixo que les clàusules sol de per se no són nules, no són il·legals. Se t'han de declarar nula per un jutge, per la manera com se't va vendre, com se't va exposar, com la vas negociar.
Aquest concepte que expliques de la manera, no? Sí. També està molt bé, perquè he anat seguint en profunditat el tema i aneu amb cuidado perquè no és el mateix que, que en el contracte o en la notaria o en el text que uneix les dues parts i especifiqui que hi ha una clàusula sol o una clàusula que implica que l'interès no pot baixar del tant, sinó que el problema és tant que els bancs, com que evidentment controlen molt el llenguatge administratiu, a l'hora de plantejar el contracte parlaven de l'interès no pot pujar més del 18% o 19% marcat dins una clàusula sostre, però tampoc no pot baixar d'altres i mig. I llavors aquest ja quedava com a segon terme, i aquí és on refet el Tribunal Suprem i després l'Europeu es fixa, volguem dir, això no és una clàusula clara, perquè la clàusula realment que s'està aplicant és la segona part d'una clàusula que ja incluïa la clàusula sostre.
Sí, de fet són clàusules que ocupen potser tres línies amb una escritura que normalment acostuma a ser de 40 pàgines. I si ens en donem compte ara, li estem donant la importància capdalt d'aquesta escritura. Per tant, sabíem que en algun moment seria molt important i només es desenvolupava en dues línies sense cap escenari fictici de què serà en un futur aquesta clàusula. Això és una miqueta el fonament del Suprem. Però és clar, això és història. Ara ja, el fonament i el motiu ja és història. Ara, el decret aquest que es va publicar, doncs, com bé dèiem, el 21 de gener, el que fa és regular aquesta possibilitat de que bancs i consumidors, abans d'anar als tribunals, doncs es reuneixin i busquin i trobin una solució. El que fa aquest decret és donar-li forma a aquesta possible negociació. Que no mediació.
Aquí és on anàvem.
Sí, mediació no, perquè no hi ha un tercer que ens ajudi, i negociació perquè és com li hem volgut dir negociació. Pues aquí estan igual. Amb una banda de la taula hi ha el banc i a l'altra banda estem nosaltres. Tampoc acaba de ser del tot una negociació, però sí que és una manera pacífica d'intentar buscar una solució al problema.
Perquè els bancs, pel que hem anat sentint, quin tipus de negociacions... O sigui, clar, a veure, és evident, no? I la sentència crec que és molt clara i diu s'han de tornar tots aquells diners que suposen un increment respecte de la clàusula. Bé, que especifica el mínim interès.
Aquí ja s'ha de precisar alguna cosa. El primer de tot és que el banc ha de reconèixer que allò és una clàusula...
Sol.
No, que és una clàusula abusiva.
Sí.
Clàusula sol, està claríssim, però que és abusiva o no és abusiva, sempre ho han dit els tribunals, ningú més. Per tant,
o sigui, primer punt
cap
és que
possibilitat.
El banc entengui que això... en el seu moment no estava d'acord amb el que no estava d'acord amb la llei, per tant està...
Correcte. Ha de reconèixer, ha de tirar la tovallola, ha de dir
correcte. Sí, senyors. Permetem una coseta.
Digue'm.
Clàusula sol no és igual a clàusula abusiva?
Una clàusula sol pot ser declarada abusiva, però no és igual. És a dir, posaré el millor dels exemples. Jo ara vull anar al banc a buscar una hipoteca i el banc em pot oferir una clàusula sol i no m'he d'escandalitzar. El que passa que ara jo sé
clarament,
el que
clarament
és,
explicada.
I ara m'ho explicarà. I ara fins i tot en el notari de puño i letra, que diuen en castellà, no? Em faran signar que m'han explicat com funciona la clàusula sol. Ah. I m'ho faran firmar de puño i letra, perquè en un futur no torni a passar el mateix. Ah. És a dir, que una clàusula sol no
home,
és...
però perquè t'ho hauran explicat,
correcte,
no és el que passa
abans, abusiva.
No?
Però si és que té sentit, si és que jo pacto tu que em deixo els diners, i si baixa l'interès, doncs d'aquí no baixarà. T'agrada? No. Te'n vas a un altre banc, busques un interès fixa, busques una altra possibilitat. Vull dir, no és nul·la la clàusula sol. Per tant, es poden seguir signant. El que us deia és, ara el banc primer ha d'admetre que sí, que allò és abusiu, que no es va explicar en el seu moment, i llavors faran una oferta en el consumidor. I aquí poden haver-hi multitud d'ofertes. Llavors és quan l'important de l'entrevista i l'important que jo dic a tothom és que sobretot s'assessori. Perquè si vas sol al banc...
Dir, hem d'anar sols o podem assessorar-nos per algú?
Podem, no és preceptiu anar-hi amb advocat, ni amb gestor, ni, però és recomanable, que ja ens l'han fotut una vegada.
Sí, malauradament...
Dos no, eh? Jo sempre també els dic als usuaris, quan arriba una entitat bancària i veieu que posa assessor personal, no és el teu assessor personal. Això és un tema comercial. Segueix sent el comercial de l'entitat. Assessor personal, entre cometes, perquè ja mai ens han assessorat bé en aquest sentit. Eh? Per tant, és molt important això, assessorar-se. Si cal anar a l'OMIC, si cal anar al veí que sap d'algú que sap, si cal anar al gestor, si cal anar a un abogat. És molt important perquè resulta que el banc ens digui sí senyor, això és una clàusula abusiva i li farem una oferta. Aquí poden haver-hi multitud d'ofertes. La més senzilla és tornin tots els diners que m'ha cobrat de més. Però poden tornar amb productes bancaris. Poden
exacte.
Dir 10 anys d'assegurança sense pagar. Un pla de jubilació per cobrar-lo d'aquí tant temps, amb la mateixa quantitat, eh? Ens poden fer totes aquestes ofertes. Clar, què passa? Si aquest període de negociació pot durar màxim 3 mesos i quan ells ens fan l'oferta en tinc 15, això ho diu la llei, 15 per contestar, si a mi m'agafen en els últims 15...
Sí, això està molt clar, eh? O sigui, el període de negociació dels bancs és de 3 mesos.
Des de que començo, no des d'avui, ni d'ahir.
Des del moment que començo són,
per tant,
no, són 3 mesos des de la publicació el gener d'això.
Això es va publicar, si fem una mica d'història, el 21 de gener.
Sí.
Diu, els bancs teniu un mes per actualitzar les vostres organitzacions...
Que acabava abans d'ahir.
Correcte, el mateix 21, però de febrer. A partir de llavors, és a dir, aquest mes de moratòria que els han donat al banc, que és un mes més perquè s'organitzin, la gent pot iniciar aquest procediment, però no vol dir que l'hem d'iniciar avui. pugui iniciar-lo d'aquí un mes, dos,
iniciar
tres...
Iniciar el procediment vol dir, perquè així també ho expliquem bé, vol dir entrar al banc a la teva oficina,
sí,
i negociar.
I suposo presentar un escrit. Presentar un escrit
als bancs,
perquè consti una data de...
Correcte,
de...
i els bancs, en teoria, tots els bancs, ja sigui a través d'internet o en la mateixa oficina, han estructurat un formulari, cadascú amb la seva manera, en la qual tu sol·licites iniciar aquest
procediment. Val. La data d'aquest escrit en el qual entrem en el banc, la data en què això entra en el banc, és el moment zero, com si diguéssim, sí, i a partir d'aquí hem d'esperar la resposta de l'entitat bancària.
Correcte. I aquest procediment ha de durar 3 mesos.
3 mesos. Per tant, l'entitat bancària té fins a 3 mesos per donar-te una resposta. No estem parlant de la via judicial, estem parlant de la via conciliadora, sí, tot i que no hi ha un mediador, per entendre'ns, en tot aquest procés.
Ni estem a la mateixa alçada,
exacte,
a la negociació. Però, bueno,
exacte,
això ho tenim
assumit. A partir d'aquí esperem els 3 mesos. Suposo que el banc, pels interessos que li convé, també respondrà amb agilitat. I a partir d'aquí, després de la proposta del banc, tenim fins a 15 mesos...
15 dies.
Perdó, 15 dies, sí, per nosaltres donar una resposta afirmativa o negativa.
Correcte.
En aquella proposta. No?
Correcte.
Si la resposta és afirmativa, s'entén que hem arribat a un acord.
Sí.
I per tant, ja està. Si la resposta és negativa, llavors què? Si la resposta és negativa vol dir no ens convenç el que el banc ens ofereix...
Anirem als tribunals.
Llavors anem per la via, llavors sí que ja necessitem un advocat.
Llavors necessitem mínim un advocat i un procurador.
Exacte.
El decret parla de moltes més coses, que són les que jo sempre penso que tendeixen més a afavorir els bancs, però bueno, és qüestió de costes, per exemple. Posaré un exemple dels molts que poden sorgir. Si tu m'ofereixes com a banc 10.000, però d'un altre producte, d'acord? I jo, bueno, posem el cas que tu m'ofereixes 10.000, fins i tot amb efectiu, però jo penso que són 15.000. Si jo me'n vaig als tribunals i guanyo aquests 15.000, el banc només el condemnaran en costes per aquests 5.000 de diferència. O si el banc, al final, el jutjat també me'n dona els mateixos 10.000, el banc no té costes. Imagina't el que estan establint els bancs. És a dir...
Els costes de tots els
processos. Correcte, correcte, perquè al cap i a la fi, en el jutjat estem demanant el mateix que li estem demanant a través del banc.
Llavors, Oriol, si jo sóc una persona de Calella, no?, que vinc a preguntar a l'oficina d'informació al consumidor, què em surt més a compte? Començar negociació amb el banc, tenir clar que aquesta negociació no portarà enlloc, perquè, de fet, el que jo sé del que estan oferint són productes alternatius, vull dir, no estan, la majoria dels bancs, algunes entitats potser sí, no ofereixen... De fet, ara us diré una altra cosa, totes les entitats en algun moment o altre han fet clàusules sol i totes les entitats han tingut reclamacions, vull dir que crec que no se n'ha quedat cap ni una.
Unes més i altres menys.
Algunes s'hi posen millor que d'altres, no?
Exacte.
També. Sí.
Però vull dir, si... a què haig d'estar predisposat jo en aquests moments?
Jo, el meu punt de vista, i també com a advocat, i que a més des del meu despatx doncs, he portat assumptes de clàusula sol, evidentment, davant d'aquest decret, i sapiguent que si al final ens donen en l'oficina el mateix que ens donen al jutjat, i que allà, per tant, el banc s'estalvia les costes, és que el de les costes és molt important, perquè si jo, en el meu abogat, per cobrar 10.000, me n'he de gastar, no sé, el que sigui, i puc recuperar les despeses del meu advocat, em surt a compte. Però si no les puc recuperar, jo penso que aquests 3 mesos s'han d'esgotar. Ens han obligat? Sí. Potser ens dirigeixen? Sí. Però és que és el que hi ha. Llavors jo, el meu consell és iniciar el procediment, esgotar els 3 mesos, que ja no ve d'aquí, i si no ens convenç, llavors sí, anar als tribunals. Abans d'anar al banc, s'ha de fer la consulta a algú? Bé, sí, no està de més. És més important per això la consulta quan el banc et fa l'oferta. Perquè aquells 15 dies, allà sí que depèn d'una decisió molt important.
Exacte.
I en allà sí que s'ha de fer una consulta segura, a no ser que diguin directament té qui tens els diners. Diners que tu havies d'haver calculat si són els mateixos o no, cosa que la gent, evidentment, no sap fer.
Aquest període de negociació pot ser que el banc no faci una proposta formal, sinó que faci algun tipus d'informació formalitzada, perquè no hi hagin els 15 dies de marge, sinó perquè et puguis reunir amb el director de l'oficina bancària o amb el comercial que tens en el banc i que et pugui dir, mira, la nostra resolució va per aquí, tu què et sembla? I si, en funció del que ja veuen del client en si, puguin arribar a un acord més aviat.
Veurem les entitats com ho fan. Clar, això va començar abans d'ahir.
Encara és molt just.
Jo penso que l'oferta final aquesta l'han de fer per escrit, perquè si no els 15 dies quan comencen a comptar.
Correcte.
Per tant, l'oferta definitiva ha de ser per escrit. Entremig poden anar parlant, però això dependrà molt també aquí de les persones. A part de les entitats, de les persones que estiguin dintre les entitats.
Suposo que parlem de hipoteques que estan vigents, però aquelles hipoteques que ja han acabat, que la gent ja ha liquidat...
Estan cancel·lades.
Exacte. Bueno,
doncs, en teoria, se suposa que aquestes també podrien rescabalar-se d'aquests diners que han pagat de més. Però aquí ja entra molta varietat de jurisprudència i temes més aviat judicials, que és complicat ara explicar-ho, però sí, com a concepte general, aquells que ja han liquidat poden reclamar. Aquells que han tingut sentència poden reclamar, perquè els que han tingut sentència fins ara és fins a l'any 13. Jo quan presentava les demandes, clar, com havia de demanar del 13 enrere, quan jo sabia que el jutge, perquè ho diu el Suprem, no em podia donar del 13 enrere? Doncs jo ja demanava
del 13 cap endavant.
Correcte, per això de les costes, però sí que hi havia demandes en la qual reclamaven enrere i malgrat ho perdien, allà es quedava, i ho perdien, però allà es quedava. Pues tota aquesta gent que va perdre plates, que els va, entre cometes, en termes futbolístics, empatar, o que va aconseguir alguna cosa, però no tot, en teoria també podria iniciar. I, de fet, jo ho faria, perquè és que no té cost iniciar aquest procediment. Pues jo l'inicio i el banc em contestarà, em farà un argument, i aquell argument ja el lluitarem després.
I solament vol dir per la via de conciliació, com si diguéssim.
Sí, de moment sí.
Per tant, i aquí un altre dels temes molt importants que estan a l'ambient, que és guardar tota la documentació referent a contractes i amb els bancs, perquè si no, després ens podem trobar que no sabem què és el que estem defensant.
Bé, aquesta és una de les moltes polèmiques que ens sorgeixen amb la gent que ve amb qüestions de bancs. Les escriptures, aquell document que tenim nosaltres, no és l'únic document que hi ha. Si no el tenim, evidentment, podem anar al banc i que ens el faciliti. Tots sabem, i ja som majors d'edat, que segurament intentaran no ajudar-nos a tenir aquest document. Podem anar al notari. Hi ha diverses vies per aconseguir la hipoteca. No ens espantem si no la tenim a la mà. Oi? Però clar que és important tenir-la, perquè si algú va a l'oficina del consumidor sense hipoteca, doncs, home, amb un rebut jo puc veure-ho, amb uns quants rebuts puc veure-ho millor, se'n diu una fulla d'amortització o quadre d'amortització.
Sí, quan et diuen tot el que...
Tot el que durant aquests anys has pagat entre principal i interessos, també podem deduir-ho, però està clar que el millor és tenir la hipoteca, però que hi ha diverses maneres d'aconseguir-la. Passa que, esclar, alerta, tenim 3 mesos des de que iniciem. Què vol dir? Que ens hem de preparar molt bé aquest escrit que fem al banc inicial, aquest punt zero que has dit tu, aquest minut zero. Quan el comencem, l'hem de començar ben preparats.
Per tant, millor que ens assessorem, per tant, millor passar per l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i saber exactament què és el que hem de demanar.
Sí.
Una altra pregunta. Estan els bancs obligats, en aquells casos en què ells hagin aplicat ja les clàusules zero, a informar els clients?
Els bancs, en aquest decret, no diu que han de comunicar als clients que tenen aquest procediment obert. El que passa que, clar,
no especifica per això.
No diu que sigui individual. És a dir, jo posant a la web meva, del banc que sigui, que tinc oberta l'oficina per aplicar aquest decret, jo ja ho he informat a tothom.
Per tant, és important que ens puguem mirar els contractes i les notaries. Insisteixo en aquest cas perquè sí que és veritat que a mi m'han fet aquestes preguntes d'anar pel carrer o de familiars que són afectats i dic, t'ho he educat al banc? No. Dic, doncs llavors vés-ho a preguntar.
Ah, sí. Clar, clar.
Els bancs, o sigui, aquest decret, i això és una opinió meva, però és Vox Populi, va sortir 3 setmanes després de la sentència d'Europa. Això vol dir que aquest decret estava al calaix des de feia ja un temps.
Bueno, ja va treure de pressa i corrents.
Sí, però que estava fet. I fins i tot en podríem dir qui l'ha fet, aquest decret, perquè està clar que no crec que hagi sigut el govern, que ha sigut les mateixes entitats. Llavors, clar, és un decret que tendeix, evidentment, a solucionar problemes, però que hi ha molts perfils que són més favorables als bancs. I una és aquesta. El banc està obligat a informar, sí, però no li han dit que ho faci individualment. Però és que encara més, si no compleix amb aquest decret, no hi ha una sanció. No està en aquest decret sancionat el fet de que el banc no compleixi ni amb el procediment.
No hi ha part sancionadora en aquest decret, com si diguéssim.
Llavors, si tu, això, tota la vida, les lleis, si no tenen una sanció darrere, perden molt de pes. Per tant, és realment molt de fum, però ara no ens queda més remei. Per tant, iniciar-lo, assessorar-lo i tirar endavant.
Ens queden 5 minutets. Avui a l'Espai del Consumidor parlem de les clàusules sòl, però també hi ha una cosina germana de la clàusula sòl, que és l'índex EIRPH.
Correcte.
IRPH.
Dius bé.
No? Que és la cosina germana, no? O el cosí germà.
Bé, perquè sembla que té ara mateix un efecte semblant a la clàusula sòl. És un tipus d'interès com a l'Euribor, que és el que tothom coneix, no? Com bé explicàvem abans. L'IRPH era un altre tipus d'interès que en el seu moment doncs, funcionava amb una variable diferent, però funcionava i, evidentment, era variable. O sigui que podia variar amb el temps, igual que l'Euribor. Què passa? Que fa uns 3 anys aproximadament, 4, es va deixar de publicar pel Banc d'Espanya. I els bancs ja no l'utilitzaven i els substitutiu d'aquest IRPH, que totes les hipoteques tenen un interès substitutiu per si el primer no s'aplica o no es pot trobar, en aquest cas, el substitutiu tampoc. Què van fer els bancs? Amb l'últim interès...
Es van aturar allà.
Es van aturar allà. I aquell s'ha convertit en fixa, que és com la clàusula sòl. fixa, d'aquí no passes, val? Cap a baix no
passes. Ni puja ni baixa, però clar, van aplicar en el seu moment el que tocava, que era força alt.
Segurament sí que és estar més baix.
Exacte.
Haguessin modificat.
Un altre invent haguessin tret, oi? Sí. En aquest cas els va interessar i hi ha, no molta, però hi ha bastanta gent que té l'IRPH inclòs com a índex de referència en la seva hipoteca i se li ha quedat doncs, un interès elevat en comparació amb el que els que tenen Euribor estan pagant ara. Com se solucionen aquests temes? Aquests temes no se solucionen de cap manera que no sigui judicial. Es pot anar al banc a intentar buscar un acord i normalment si hi ha algun tipus d'acord és simplement una rebaixa en aquest tipus d'interès, però seguirà sent fixa. D'acord? Llavors, si el que nosaltres volem és dir, no, escolta, aquest IRPH a mi tampoc me'l van vendre bé, no me'l van explicar bé, o vostès no van preveure.
Home, si més no, perquè no és el que deuria firmar la gent en el seu moment, no?
Pues sí, però clar...
Clar, no és... la gent va firmar un índex variable.
I ningú va preveure que si no s'aplicava aquest IRPH, aquest tipus d'interès, què passava? Ningú va preveure. Però, esclar, la falta de previsió... A qui beneficia o a qui perjudica? Perjudica el consumidor. Home, la falta de previsió d'un banc perjudica el consumidor. Això és igual a possible clàusula abusiva. Possible. Què vol dir? Que podem anar als tribunals. Com amb les clàusules sol, jo penso que amb el temps agafarà més pes, agafarà més solvència i això acabarà doncs, també en els tribunals, que ja hi és, però amb més, diguéssim, tendència a defensar...
Però vaja, els que tenen IRPH ho tenen més magre que els que tenen clàusules sol,
actualment, no? Actualment sí, però que jo penso que acabarà amb la mateixa via. I aquí surt una altra polèmica. Des de l'any passat també ens diu el Tribunal Suprem que les despeses de constitució d'hipoteca
sí,
no les han de pagar els consumidors.
Les despeses de constitució.
Només el que fa, perquè molta gent, que això ja fa temps que en ve...
Amb efecte retroactiu també o no?
És que, clar, només ho vas pagar una vegada. Això són les despeses que vam pagar en el seu moment. Sí, sí, sí.
Quan vam constituir.
Quan la vam constituir.
Per tant,
sí. Es podrien reclamar.
Encara que faci 20 anys.
Correcte. Es podrien reclamar, d'acord? Perquè, de fet, això és des de que el Suprem ho diu. Però perquè veus que la gent, els consumidors, en saben més del que ens pensem. A mi ja fa temps que em venen a preguntar això, d'acord? Fins i tot jo diria que dels molts ajuntaments que treballo, la primera persona que em va venir a consultar era de Calella, i em va parlar sobre aquest assumpte que segurament acabava de sortir la sentència, i jo potser ni tan sols encara havia llegit. És a dir, que la gent ja s'està preguntant què passa amb aquelles despeses de la constitució d'hipoteca que vaig pagar fa 15, 20, 7, 6... 3 anys,
Escolti, t'algú sobre les despeses de cancel·lació, perquè també despeses de cancel·lació també. En el moment d'acabar-les.
Com són tan petites, però jo penso que la idea és
la
mateixa.
Jo vaig apuntant, perquè...
Jo penso que la idea és la mateixa, no? Perquè la tenim que pagar. Aquí l'explicació que sempre dono al consumidor és molt senzilla. La hipoteca, a qui li interessa? A qui li interessa que això estigui escrit davant de notari? A qui li interessa que en el registre de la propietat consti que jo, el pis aquell, respon dels diners? Al banc. Doncs vostè pagui les despeses d'hipoteca. A qui li interessa que la compra quedi ben reflectida? A mi, comprador, d'acord? Anem a repartir cadascú a la seva responsabilitat.
De fet, cal dir una cosa, no? Les hipoteques és el producte segur dels bancs. Producte segur, perquè clar, una hipoteca es fa contra justament un habitatge o qualsevol... per tant, si no hi ha hipoteca, representa que el contingut de la hipoteca se'l queda qui dona la hipoteca, en aquest cas el banc. Aquest és un altre tema,
Sí.
És un altre tema i en parlarem ja més endavant, però... Vull dir, al final la hipoteca és un dels... No és demanar un préstec per fer qualsevol cosa i que me'l
tornis. Estàs garantint un pis, si no,
exacte.
Jo vaig al banc, dóna'm els diners, jo firmo que t'ho tornaré en 20 anys i ja està,
I ja
en pau.
Està.
No, ells volen constituir la hipoteca.
Però dic, és un producte molt segur, sent el punt de vista
del
banc.
En qualsevol cas que recordin els nostres oients que, davant el dubte, es poden adreçar a l'oficina del consumidor, on hi ha l'Oriol Contreras i el seu equip estan als baixos de la fàbrica Llobet.
Tots els dimecres.
Tots els dimecres.
Molt bé, moltes gràcies, Oriol.
A vosaltres.
Gràcies. Toni.
Vinga, fins la propera.
Vinga, gràcies, Oriol.
A vosaltres, adéu, bon dia.